En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona tarda, amics.
Molt bona tarda a tots els qui ens esteu escoltant. Un diumenge més, a les 6 de la tarda, ja som aquí.
I tenim per davant una estona, doncs, en clau de fraternitat. Des d'aquest programa, com el seu nom indica, doncs, volem crear, difondre opinió pública a favor de la fraternitat universal. En realitat, diguéssim, augmentar la consciència que formem part de la gran família humana.
I avui serà un programa amb un protagonista ben clar. No ens referim a una persona o al convidat, sinó a un concepte, a una realitat, m'atreveixo a dir, desitjada per tothom. La pau.
Us interessa, oi? Doncs comencem ja un nou programa d'En clau de fraternitat i de pau.
Avui m'han dit.
Aquesta breu secció recull un pensament breu, més breu que una piulada de Twitter. És una crida a viure el present, en l'amor, amb un matís diferent cada dia.
A Twitter, precisament, podeu trobar un compte amb el nom Password que cada dia piula aquest pensament quotidià. Nosaltres, al programa, recuperem cada diumenge un d'aquests pensaments de dies enrere i el compartim.
Així doncs, Amparo, quin és el pensament que t'han dit avui?
Doncs escolteu amb atenció. La pau veritable neix en el cor. La pau veritable neix en el cor.
El desig de Déu està escrit en el cor de l'home, perquè l'home està creat de Déu i és per Déu. I Déu no deixa de traure l'home cap a ell. I solament en Déu l'home trobarà la veritat i la felicitat que cerca sense parar. La raó més alta de la dignitat de l'home consisteix en la seva vocació a la comunió amb Déu. Des que neix, l'home és invitat al diàleg amb Déu. No existeix, de fet, sinó perquè, creat per amor de Déu, per part d'ell sempre es conserva el seu amor. I no viu plenament i de veritat si no el reconeix lliurement i no s'encomana al seu Creador.
La pau veritable neix en el cor.
La pau veritable neix en el cor.
La clau del dia.
La clau del dia d'avui, com anticipàvem a la presentació, és la pau. Mira, poques paraules m'agraden tant com la paraula pau. Increïble, la densitat de significat que recull aquest monosíl·lab. Gosaria dir que qualsevol persona, amb dos dits de seny, i perdó si algú se sent ofès, però qualsevol persona desitja la pau. I què passa, doncs? Tan desitjada i tan injuriada. Violència de guerres en terres lluny de la nostra i violència pròxima en les relacions interpersonals, a la família, a l'esport. Què ens està passant? Això, tot això és una quimera o què?
No, jo penso que no, Amparo. Aquestes que dius són inquietuds efectivament compartides per molts. Vamos, almenys així ho penso, no?, com tu. I avui volem donar-li el protagonisme a la pau. Encara més, a l'educació per la pau. A propòsit d'un aniversari. M'explico. El 17 de desembre de 1996, ara fa gairebé 20 anys, Chiara Lubich, iniciadora del moviment dels focolars, va rebre el Premi UNESCO de l'Educació per la Pau per les seves aportacions en aquest camp. Chiara, en aquella ocasió, va fer un discurs i, entre altres coses, va dir: «No és una broma jugar-se la vida per viure i difondre la pau». Recentment, el passat 15 de novembre, a la seu de la UNESCO, a París, va tenir lloc la commemoració d'aquest 20è aniversari organitzat per la UNESCO i New Humanity, Humanitat Nova, expressió social del moviment dels focolars. I per comentar el significat d'aquest esdeveniment, tenim amb nosaltres, amb joia, el José Manuel Murillo, membre de la secretaria de New Humanity.
Benvingut, José Manuel, i moltes gràcies per compartir amb nosaltres la fraternitat des del prisma de la pau avui.
Us agraeixo molt la vostra invitació i permeteu que segueixi en castellà perquè puc expressar-me molt millor, atès que jo no sóc català.
Cap problema, Manuel. Ja anem per l'entrevista i la nostra primera pregunta va cap al títol de l'acte de la UNESCO. Reinventar la pau. Cal reinventar-la?
Sí. La paz siempre hay que reinventarla. Siempre hay que actualizarla. Había un principio en la Roma antigua que decía si vis pacem, para bellum. Pero en nuestra época es un principio que hay que modificar. Quedaría así: si vis pacem, para pacem. Es decir, no hay que preparar la guerra, porque ya viene por sí sola, sino que hay que trabajar para la paz construyendo relaciones nuevas. Y esto es lo que quiere decir reinventar la paz, algo que se construye cada día.
Me sembla molt interessant això de que la guerra ja veu per si sola, no? Per tant, cal preparar la pau.
Sí.
Doncs parla'ns una mica del programa que s'ha desenvolupat a París.
El programa se desarrolló en dos bloques, el de la mañana y el de la tarde. Por la mañana se presentó la figura de Chiara Lubich como educadora de la paz. Después de la introducción de Marco De Salvo, presidente de New Humanity, y de recordar a Chiara Lubich mediante unas imágenes, se abrió el acto con las palabras de la representante de la UNESCO, señora Belinda Preis, la salutación de Monseñor Folo, observador permanente de la Santa Sede en la UNESCO, y don Jesús Morán, copresidente del Movimiento de los Focolares, que habló sobre el tema de la unidad de la familia humana y cultura de paz. Y finalmente, el discurso central escrito por María Boche, que llevaba por título Reinventar la paz, que fue leído por la señora Catherine Belzun. En la segunda parte de la mañana tenía como título 5 caminos para la educación a la paz en los 5 continentes, presentaba varias perspectivas. La paz es educación, la paz es inversión, la paz es derecho, la paz es verde, la paz es arte. Todo ello iba acompañado de experiencias de buenas prácticas desarrolladas en diversos lugares del mundo.
Sí, pero también hemos sabido que el Papa va a enviar un mensaje.
Sí, efectivamente. El Papa, en su mensaje, entre otras cosas, dijo que reinventar la paz sea fruto de un desarrollo integral de todos y de una toma de conciencia efectiva de una comunidad universal fundada en el respeto, la escucha, la atención a las necesidades de cada uno, la justicia, el diálogo y el compartir.
Veig que bueno, totes aquestes aportacions i discursos tenien molt de pes, diguéssim, no? Com una reflexió molt important. Del discurs central, què destacaries tu, José Manuel?
Mira, María Boche, Emmaús, subrayó el compromiso de las organizaciones internacionales de la sociedad civil y de asociaciones y movimientos que realizan un diálogo basado en la acogida de las personas, en la comprensión de sus elecciones y sus ideas, dando valor a todo lo positivo que puede haber en común para crear vínculos interpersonales y sociales. Sobre esta base, es posible reinventar la paz en nuevos proyectos políticos, abatir el muro de la indiferencia y desigualdad, en una cultura de la legalidad, teniendo muy en cuenta el respeto al medio ambiente, también amar al enemigo, perdonar, comprometerse en la reconciliación, amar la propia patria como la de los otros.
Déu-n'hi-do. Sí. I del discurs de don Jesús Morán, què ens dius?
Sí, él insistió en la espiritualidad de Chiara Lubich, centrada en la unidad. ¿Cómo esta espiritualidad puede ofrecer una contribución útil para la cultura de paz hoy? Pues el movimiento está presente en 180 países del mundo, algunos de ellos afectados por la guerra, como por ejemplo Siria, donde en la comunidad de Alepo ofrece espacios para compartir, acoger y ser solidarios. Y concluyó recordando que la cultura de paz, que nace de la unidad, mostró su eficacia en el encuentro de Asís del pasado septiembre, un encuentro de diálogo entre religiones y culturas, como se sabe.
Sí, aquel encuentro que recordava els 25 anys eren, no?, d'aquella primera trobada promoguda per Joan Pau II, no? I has parlat també d'experiències de bones pràctiques de pau d'arreu del món, dels 5 continents, no sé, quina destacaries tu? Perquè totes no les podem repassar ara.
Claro, pero mira, la experiencia que más me ha impactado a mí fue la que comunicó el señor Carlos Palma, que desarrolla el proyecto Living Peace. Uh-huh. Creo que ya se habló algo de ello en un programa anterior, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, una pedagogía para la paz. Este proyecto se realiza en más de 500 puntos de todo el mundo, en unas 80 naciones y con más de 170.000 participantes, en escuelas, en catequesis, en grupos sociales de adultos. Y como recordaréis, se dijo en su día, se basa en dos principios fundamentales. Dedicar un minuto cada mañana, un minuto de silencio para la paz o para una oración de paz, y lanzar el dado de la paz, que propone un lema para que se viva durante el día.
Uh-huh. Efectivament, la pau és molt important, però per preparar la pau també calen instruments com ara el diàleg. Se n'ha parlat d'aquesta eina, del diàleg?
Sí, efectivament. El programa de la tarde, que no he dicho nada, llevaba por título ¿Qué tipo de diálogo en un mundo dividido? Hubo una primera presentación del señor Enrico Letta, que es presidente del Instituto Jacques Delors de París y que se le conoce también como expresidente del Consejo de Ministros de Italia, y también dos paneles informativos. El primero, bajo el título ¿La religión, un problema o un recurso para la paz? Y el segundo, política y economía en el desorden internacional. Ambos dos concluyeron con un diálogo con el público asistente en la sala.
I després de totes aquestes experiències, bones pràctiques, discursos, etc., quines conclusions o propostes van sortir d'aquesta jornada?
Claro, porque sin conclusiones o propuestas no hay nada, ¿no? Pues hubo unas propuestas que fueron presentadas por un profesor norteamericano que colabora con la ONU y también una estudiante pakistaní. Estos dos elementos como signo de encuentro de dos continentes y de dos generaciones diferentes. Pero, aparte de este signo, las conclusiones se concretan en tres puntos.
Tres puntos, a ver.
El primero, que la UNESCO involucre a sus miembros para que se enseñe en todos los países el arte de convivir juntos. Importante, ¿no? Segundo, que la UNESCO además ofrezca programas de formación a la paz adecuado a todo tipo de docentes del mundo, porque si no se enseña la paz, ¿cómo se aprende? Y tercero, que entre los objetivos de la UNESCO para el 2030 en el marco de la educación, además de garantizar una educación inclusiva y equitativa, de calidad y de promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, se introduzca, ya que esta es la novedad, se introduzca el tema de educación para la paz como elemento fundamental de la nueva sociedad a la que tienden estos objetivos. En conclusión, y por hacerlo breve en una síntesis, que el arte de amar que Kiera Lubich propone sirva de principio y marco para definir ciudades sostenibles también desde el punto de vista de la calidad y de la convivencia de la paz.
Doncs, molt bé.
No està pas malament, no? Si ho fem de debò.
Sí, molt de contingut, però, com deia ell, aquestes conclusions, primer conclusions, després conclusions, dur-les a la pràctica, no?
Sí,
però bé, ens quedem amb aquestes conclusions. T'agraïm moltíssim, José Manuel, perquè ens has donat una perspectiva general i profunda alhora. I ara, està clar, cadascú podem també aportar la nostra contribució a la pau, construir-la amb els nostres veïns, els companys de feina, amics, família. I, si volem, unim també la nostra pregària o temps de silenci per la pau. És una invitació sempre oberta a tothom.
Gràcies. Adéu, José Manuel.
Adéu-siau.
Moltes gràcies. Un salut.
El dia a dia de la fraternitat.
El dia a dia de la fraternitat arriba avui des de la República Centreafricana, al cor de l'Àfrica. Aquest país va assolir la independència l'any 1960, però des d'aleshores no ha conegut un autèntic moment d'estabilitat per diversos interessos i faccions. Escoltarem ara el testimoni de mossèn Justin Nari, que, bueno, ens el llegirà el Lluís. Endavant, Lluís.
Molt bé, d'acord. Doncs, bé, aquest testimoni diu així. Vaig acollir més de 1.000 cristians a la meva parròquia. Es van refugiar allà perquè s'hi sentissin segurs. Després que van marxar al Seleca, hi havia la psicosi de l'arribada dels antibalaca. Ara eren els musulmans els que estaven plens de pànic. De fet, els balaca van arribar i em vaig trobar amb més de 1.000 musulmans a la parròquia. Els antibalaca no els deixaven tranquils. Em demanaven contínuament que abandonés els musulmans per exterminar-los. Però jo els defenia, m'hi oposava. Fins al dia en què, amb els meus germans sacerdots, vam haver de prendre una gran decisió. O marxar, o quedar-nos amb ells. Perquè en un moment donat, els antibalaca ens van donar l'ultimàtum i van portar 40 litres de benzina. Si no abandonàvem els musulmans, ens cremarien a tots a la parròquia. Bé, estaven, doncs, forçats a prendre una decisió. I van celebrar la nostra darrera missa. Durant la missa, vaig recordar la vida de Chiara, fundadora dels Focolars, i em vaig preguntar, si Chiara ara estigués aquí, quina decisió hauria pres? Em vaig adonar que el Senyor em demanava de donar la vida per a aquestes persones, romandre allà i protegir-les. Tan bon punt havia pres aquesta decisió, vaig rebre una trucada del cap de les forces militars de la Unió Africana per informar-me que hi havia un contingent que passava per la ciutat de Karno. Vaig anar de seguida i vaig tornar amb els militars a la parròquia, precisament 13 minuts abans d'acabar-se el termini de l'ultimàtum. D'aquesta manera, vam salvar-nos.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Sense comentaris. Donem-li pas, en canvi, a l'Antoni Pedragosa, que ens farà el seu comentari, la seva reflexió final. T'escoltem.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Els plans d'estudi haurien de promoure uns tallers perquè els estudiants practiquessin conductes pacificadores i treballessin per una autèntica cultura de la pau. Perquè els llibres d'història estan plens de relats de conquestes, de guerres, i veiem que amb la història de la humanitat no han faltat aquestes persones que per sentir-se forts han usat la barbàrie, han usat la violència fins al punt de que era una dita d'ús corrent aquesta frase. Fixeu-vos. Si vols la pau, prepara't per la guerra. Permeteu-me que qualifiqui aquesta frase de maleïda mentida, perquè la victòria d'un sobre la derrota dels altres no és mai garantia de pau. La pau només es pot aconseguir des de la no violència, des del pacte, des del diàleg. Amb aquesta línia hem vist persones més intel·ligents, més humanes, més generoses, que han treballat incansablement en favor de la pau. Una persona singular, com va ser Francesc d'Assís, que va ser un autèntic pioner de la cultura de la pau, perquè ell va viure una etapa difícil, l'època de les Croades, i no va sentir pas la solidaritat militar amb els seus. Què va? Al contrari, va anar al camp adversari a parlar amb el sultan Melek el Camel. Allò que per molts va ser una autèntica bogeria no era altra cosa que fidelitat a l'Evangeli que proposa sempre la pau i l'amor als altres, sense mirar qui són o què creuen. Francesc d'Assís afirmava, després de parlar amb el sultan, deia, sí, les nostres creences eren diferents, però el sultan era bona persona. Que bonic! Aquesta experiència ens demostra una cosa. Creure o pensar diferent no és cap motiu per deixar-nos de respectar. I va ser l'any 1986 que a la seva ciutat, a Assís, en homenatge amb aquest pioner de la cultura de la pau que va ser Francesc, que es va organitzar una trobada de líders de diferents religions per pregar junts per la pau. Després s'han fet altres trobades. A Barcelona se'n va fer una l'any 2010 i es va redactar un manifest que deia, entre altres coses, ho següent. Fem d'aquest món plural i divers una autèntica família de pobles i fem del diàleg un art per aprendre a conviure. Amigues i amics, bona tarda i fins diumenge que ve.
S'acaba el temps del programa, però no el temps de construir la pau.
Quina raó que tens. Sí, tant. Això mai. Per construir la pau, comptem amb tothom. Amb tots els que ens esteu escoltant. Amb tots els homes i dones de bona voluntat.
I per fer realitat el nostre programa, en canvi, doncs comptem amb un equip de molt bona voluntat també i professionalitat, com el nostre tècnic, el Toni Huguet, el control de som.
La Maria Jesús Dorca, que és la nostra community manager, i les veus que heu sentit, que són les de l'Antoni Pedregosa, ara mateix, la de l'Amparo Gómez, al meu costat.
I la teva, Lluís Antoñana.
Amics, amigues, tornem el proper diumenge a les 6 de la tarda.
Fins aleshores, quedem en clau de fraternitat i de pau.